Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest divendres 7 de març. Unes 140 dones assistiran al berenar de Dones Endavant en motiu de la commemoració del Dia de la Dona Treballadora aquest dissabte. Comencem així l'informatiu. Per tant, com dèiem, unes 140 dones assistiran al berenar de Dones Endavant en motiu de la commemoració del Dia de la Dona Treballadora aquest proper dissabte. Un any més, les sòcies d'aquesta entitat calera celebraran un berenar on no faltarà el menjar, la música i el tradicional sorteig. Un sorteig en el qual les mateixes sòcies elaboren artesanalment objectes de regal i on els comerços locals han posat el seu granet d'arena amb donacions com fan habitualment. Això sí, una de les novetats aquesta edició és el canvi d'ubicació. Enguany es realitzarà a l'Institut Mare de Déu de la Candelera a partir de les 5:30-6 i no a la sala de la societat com es feia habitualment. Cinta García és la presidenta de Dones Endavant.
Aquest any ha hagut una mica més de moviment que cap any perquè, com moltes sòcies ja saben, ens hem tingut que traslladar a l'Institut Verge Candelera. Esperem que hi hagi gent com l'any passat va haver doncs aquí, que ho fèiem al centre del poble. Calculem unes 140-150 persones. Espero que el dia sigui bon dia, perquè clar, s'han de traslladar la gent gran, però bueno, és un passeig.
Per tant, totes les sòcies que vulguin participar d'aquest berenar, només cal que s'apropin aquest dissabte a la tarda a l'institut. Habitualment aquest dia hi ha moltes sòcies que ja aprofiten per pagar la quota anual de l'entitat. D'altra banda, recordem que Dones Endavant, amb més de 25 anys de trajectòria, realitza diverses activitats a la localitat que han servit per teixir moltes amistats i alhora tenen una funció integradora a la localitat. De fet, el passat 25 de gener, al Palau de la Generalitat, l'Institut Català de les Dones els va lliurar una placa commemorativa reconeguent el treball d'aquesta associació. Pel que fa als cursos, actualment continuen els cursos de manualitats, patchwork, ganxet, pintura i boixets. Com a novetat, després de l'estiu es reduirà un grup de patchwork a causa dels descens d'alumnes. Els alumnes, per tant, es reubicaran en dos grups. D'altra banda, Dones Endavant es mostra oberta a noves iniciatives i cursos que se'ls vulguin proposar, afirma Cinta García. Pel que fa a esdeveniments, la primera setmana d'abril tindrà lloc una exposició dels diversos treballs que realitzen les dones, les sòcies de Dones Endavant al Centre d'Interpretació de la Pesca, al maig. Hi ha prevista una nova edició de la trobada de puntaires i al juny és el torn de traure els treballs de patchwork al carrer. Des de la Cofreria de Pescadors de l'Ametlla de Mar ens ha arribat un comunicat i és que en referència a les declaracions fetes pel patró major de la Cofreria de Pescadors de l'Ametlla, Janet Llambric, a un mitjà de comunicació preguntat per les intencions de la companyia Repsol de fer en un futur prospeccions marítimes a l'àrea de la plataforma de Casablanca, aquesta cofreria, la Cofreria de Pescadors, vol matisar que quan el patró major manifesta que sempre que han hagut situacions com aquestes sempre s'han produït perjudicis sobre la pesca, no ho feia referint-se a l'actualitat, sinó a les prospeccions que es van produir en els anys 70 i 80 a la costa tarragonina. La Cofreria de Pescadors de l'Ametlla de Mar vol aclarir que les relacions actuals entre els organismes pesquers i la companyia Repsol són en l'actualitat fluides i de cordialitat i són coneixedors dels seus projectes, fet que afavoreix un clima de diàleg i que els permet estar totalment informat de les activitats i intencions de la companyia. Per tant, en aquests moments no existeix cap conflicte entre pescadors i Repsol. I a les Terres de l'Ebre, la mobilització contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre es farà el 30 de març a Deltebre. La gran manifestació contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre es farà el diumenge 30 de març a Deltebre. Així ho han confirmat des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que donarà a conèixer els detalls de la mobilització la setmana vinent en una roda de premsa. La plataforma s'ha vist obligada a confirmar el lloc i la data aquest dijous passat després que l'alcalde del Debre ho fes públic a través del seu compte de Twitter. La plataforma ja va anunciar que preparava una manifestació per aquest mes de març en algun poble del Delta, el mateix divendres que el Consell de Ministres aprovava el Pla Hidrològic de la Conca. I Bel, alcalde Ferran Bel, alcalde de Tortosa, preguntarà al ministre Canyete sobre les conseqüències de tirar endavant un pla hidrològic de l'Ebre sense el consens de la Generalitat. El senador de Convergència i Unió i alcalde de Tortosa, Ferran Bel, preguntarà al ministre d'Agricultura i Medi Ambient, Miguel Arias Canyete, si creu que l'aprovació del pla hidrològic de la Conca de l'Ebre sense el consens de la Generalitat afavoreix les relacions amb Catalunya i es contribueix a cohesionar l'Estat. El senador formularà la qüestió durant la sessió de control a la Cambra Alta, que es farà el proper dimarts. La pregunta arriba després de l'aprovació del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, recordem, el passat divendres 28 de febrer, per part del Consell de Ministres. I un total de 228 famílies del Baix Ebre han estat perceptores del programa de les ajudes al pagament del lloguer durant l'any 2013, gestionats conjuntament entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Enguany les dades han augmentat significativament com a conseqüència de l'obertura de noves prestacions per part de la Generalitat, un fet que ha marcat l'activitat de l'oficina de manera que de les 2.839 atencions, 1.775 han estat relacionades amb aquesta prestació. Així, l'ens comarcal ha gestionat 407.703 euros d'ajudes en lloguer, corresponents a les prestacions per al pagament del lloguer de la Generalitat i expedients vigents de renda bàsica d'emancipació per als joves. I la campanya Amposta contra l'aparcament als passos de vianants. L'Ajuntament d'Amposta ha presentat una nova campanya de civisme destinada a evitar que els conductors estacionin els seus vehicles als passos de vianants, dificultant la circulació de les persones amb mobilitat reduïda. La campanya és una iniciativa de les regidories de Participació Ciutadana, Serveis i Manteniment i de Governació a través de la policia local i té com a lema principal un minut, un obstacle, tots som vianants. Es vol conscienciar així la ciutadania que allò que per a un conductor és un minut, per a l'altra gent, en especial a les persones amb mobilitat reduïda, és un obstacle que els impedeix la circulació i la llibertat de moviments per la ciutat. I els propietaris de l'hotel Villa Retiro i del restaurant El Torreó de l'Indià de Xerta amb una estrella Michelin, els germans Joaquim i Francesc López, han iniciat la seva nova aventura empresarial a la Terra Alta, reconvertir les instal·lacions del celler modernista del Pinell de Brai, coneguda com la Catedral del Vi, en un modern centre enogastronòmic pioner a les Terres de l'Ebre, capaç d'atraure milers de turistes i visitants a l'any. L'ambiciós projecte fou presentat públicament fa mig any i ara només queden poques setmanes perquè totes les instal·lacions estiguin operatives en la seva totalitat, amb una inversió programada de 400.000 euros. Ara per ara s'ha completat la remodelació de l'agrobotiga que oferirà el vi i oli elaborat al celler, la rehabilitació d'algunes zones pendents de l'edifici dissenyat per César Martinell a principis del segle XX i l'habitació d'un circuit turístic, l'habilitació d'un circuit turístic que ha rebut ja més de 1.000 visites. I a continuació, és temps dels esports.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar juga aquest diumenge a partir de les 4 i quart de la tarda al camp de l'Alcanar, la 23a jornada del Campionat de Lliga de la Tercera Territorial. Els caleros ho fan després d'una jornada de descans col·lectiu i de guanyar el segon classificat, l'Ull de Cona, donant una molt bona imatge. Els de l'Ametlla de Mar es trobaran davant un Pinell que està pràcticament igualat amb els Caleros. Els de l'Ametlla són 13ens amb 27 punts, el Pinell és 14è amb 26. Per tant, un sol punt de diferència i tots dos equips estan immersos en la lluita per assolir la salvació de la categoria i no entrar en les posicions de descens directe. Els de l'Ametlla de Mar venen d'enllaçar partits amb molt bona imatge. El Pinell, per la seva part, s'ha reforçat darrerament amb dues incorporacions, una d'elles davant amb molt de perill de cara a porta. En tot cas, Narcís Labòria, entrenador de l'equip, pensa que la dinàmica de l'equip ara és positiva i que si l'equip fa el que ha estat fent aquests darrers partits, no hi haurà, en tot cas, dificultats per aconseguir sumar punts al camp del Pinell.
És un camp molt complicat, sempre ha sigut complicat aquell camp. Traure punts d'allí, te toca suar-los i de fort, no?, per poder treure alguna cosa d'allí. Però, bueno, aquí els han guanyat, sabem com juguen, sabem la gent que tenen. Jo, personalment, coneixo 4 o 5 jugadors que ja els havia tingut i, bueno, tenen un mig del camp bastant bo i davant aprofitem, pues, bueno, les que tenen. En defensa potser són una miqueta més fluixets, però són, és un equip que hi va a totes fins que el final, que tira l'àrbit al final. I, bueno, sabem el que ens trobarem i intentarem fer el nostre joc perquè, bueno, està comprovat i, bueno, ja ho sabem que si ho fem les coses no surten bé i a partir d'aquí, pues, bueno, ja et dic, intentar aprofitar totes les ocasions que tinguem i tapar-los molt bé perquè bueno, pues fàcilment mos fan gols, no? Però, bueno, són coses que té el futbol i normalment no podem fer res, però, bueno, ja et dic, si fiquem les ganes que hem ficat fins ara a estos partits, jo crec que sumarem.
El partit es juga al camp del Pinell, recordem, diumenge a les 4 i quart de la tarda. La resta de la jornada és la següent. Horta de Sant Joan, que porta 6 partits sense perdre, davant del Batea. Remolins Vitembé, Vilalba. Els equips, en aquests dos equips, només els serveis de la victòria. Deltebre, Aldeana. L'Aldeana, que no està fi, porta 3 jornades seguides sense puntuar, tot i que el Deltebre també porta 2 jornades empatant. Corbera d'Ebre, Flix. El Flix només li val la victòria davant d'un Corbera d'Ebre també enratxat. Sant Jaume d'Enveja, la Sénia, una Sénia que porta 9 jornades sense perdre. Ulldecona, Mora, la Nova. L'Ulldecona a sortir de la derrota davant de la Cala i al Canave, Santa Bàrbara. Per últim, el líder, el Camarles, rep en un Olímpic Mora d'Ebre també en una posició molt delicada. I si parlem de futbol base, torna a la normalitat després de la setmana d'aturada de competició en la major part de competicions del futbol en les categories inferiors. El juvenil A de l'Ametlla de Mar a la primera divisió posarà punt i final a una setmana mogudeta que ha acabat amb la destitució de Pau Safont com a entrenador per desavinences en la junta directiva. Se n'ha fet càrrec de l'equip de la manera provisional, Pepe Madrid, i tindrà el seu primer compromís aquest cap de setmana, concretament amb el partit que l'ha d'enfrontar a l'Amposta, ni més ni menys que el líder de la competició. Els Caleros són 600 amb 24 punts, l'Amposta és el líder amb 55. El juvenil B, per la seva part, juga el diumenge a les 12 del migdia aquí al camp de la Cala. Els Caleros són desens amb 8 punts, l'Amposta B és 9è amb 14. Si parlem de la categoria cadet, els de l'Ametlla de Mar, com a líders de la competició amb 42 punts, viatgen al camp del desè classificat, l'Alcanar, on juguen diumenge a les 12 del migdia. Els canaraus tenen 10 punts a la classificació. A la categoria infantil, els Caleros, des de la setena posició amb 22 punts, rebran aquest dissabte a les 11:30 del matí al Jesús i Maria, 9è amb 20 punts, 2 punts de diferència, per tant, de separació. A la categoria Aleví, l'Aleví Llevià a la primera divisió rebrà aquest diumenge a les 10:30 del matí a l'Alcanar A en un partit en el que els caleros són cinquens amb 30 i els canaraus desens amb 19. Pel que fa a la Llevià B a la primera divisió, els caleros viatgen amb moltes esperances d'aconseguir la victòria després de la bona ratxa de resultats aquest dissabte a les 12 del migdia a Deltebre davant de l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre. Els caleros són novens amb 19 punts, l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre és setena amb 26. En categories no federades, en futbol escolar, el Benjamí Dorades juga aquest dissabte a les 10:30 davant del Jesús i Maria Vermell. A Jesús i Maria, els caleros són quarts amb 6 punts i el Jesús i Maria és tercer també amb els mateixos punts, amb 6. El Benjamí Llobarret juga aquest dissabte a les 10 del matí a Camarles. Els caleros són sisens amb 6, el Camarles és vuitè amb 4. En categoria pre-Benjamí Saitonillos, aquest dissabte a les 10:30 els caleros reben a l'Ebre Escola Esportiva. Els de la Mella són vuitens amb 3 punts, però en un partit menys. Els de Tortosa són a la 11a posició amb 0 punts. I a la categoria pre-Benjamí els Llucets, a les 11, juguen al camp del Camarles. En aquest cas, mentre els caleros són sisens amb 3 punts, el Camarles és setè amb un sol punt. Recordem que aquests partits en categories no federades es troben a la segona fase de la competició. Per tant, doble enfrontament amb caleros i amb postins, caleros i canaraus, i caleros i Jesús i Maria. Per últim, un altre partit, també el pre-Benjamí Xipirons, que el que estàvem parlant, un altre doble enfrontament en camarlencs. El pre-Benjamí Xipirons juga aquest dissabte a les 11:30 a Camarles, en aquest cas en la seva lligueta. I després de l'aturada del Carnestoltes, el campionat Costa Daurada de futbol sala torna a l'actualitat. Els partits previstos aquest dissabte a la tarda al Poliesportiu Municipal Galetet són els següents. A les 5 de la tarda, Ancla Tomaset. I a les 6, punt de trobada La Xarranca. En aquesta jornada descansa justament el líder Coafer. Per tant, Tomaset podria, d'aconseguir la victòria, escurçar aquests 3 punts de diferència que li porta Coafer a la classificació.
I en aquest punt de l'informatiu repassem l'actualitat d'aquest divendres en forma de titulars. A la Mella de Mar, més de 140 dones assistiran al berenar de Dones Endavant en motiu de la commemoració del Dia de la Dona Treballadora aquest proper dissabte a la tarda. Això sí, recordem que la novetat d'enguany és que hi haurà un canvi d'ubicació. No es realitzarà com es feia habitualment a la sala de la societat, sinó que canvia a l'Institut Mare de Déu de la Candelera. També avui hem rebut un comunicat des de la Cofreria de Pescadors de la Mella de Mar a propòsit d'unes declaracions que va realitzar el patró major Janet Llambric en un mitjà de comunicació referent a les intencions de la companyia de Repsol per fer unes futures prospeccions marítimes a l'àrea de la plataforma Casablanca. En aquest comunicat s'afirma que no existeix cap conflicte entre pescadors i Repsol. A les Terres de l'Ebre, la mobilització contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre es farà el 30 de març a Deltebre. La plataforma en defensa de l'Ebre ho donarà a conèixer els detalls la setmana vinent. En aquesta mateixa línia, Bel preguntarà també a Canyete sobre les conseqüències de tirar endavant un Pla Hidrològic de l'Ebre sense el consens de la Generalitat. El senador i alcalde de Tortosa aprofitarà la sessió de control a la Cambra Alta que es fa el proper dimarts per interrogar el titular del Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient. També avui us informàvem de que més de 400.000 euros en ajudes al lloguer al Baix Ebre s'han beneficiat 228 famílies aquest passat any 2013. Unes ajudes gestionades des del Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Amposta, campanya contra l'aparcament als passos de vianants. L'Escola d'Art i Disseny desplegarà diverses accions al carrer, a les xarxes socials i també als centres educatius de la ciutat. El lema és "Un minut, un obstacle, tots som vianants". Des de Pinell de Brai, la Catedral del Vi esdevé un centre enogastronòmic pioner a l'Ebre. La renovada agrobotiga i el circuit turístic ja estan en funcionament i el nou restaurant ho farà el proper abril. Pel que fa a la informació esportiva, el primer equip de futbol de la Cala s'enfrontarà al Pinell 14 a la classificació a un punt només dels de la Cala. Esperança, per tant, per guanyar aquest equip i fugir així de la zona de descens de la classificació. El proper partit tindrà lloc aquest diumenge a Pinell a les 4:15 de la tarda. També us hem informat del futbol federat i escolar i també del futbol sala, i és que després de l'aturada del Carnestoltes, el campionat recupera l'activitat. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest divendres 7 de març. Al control de sons, acompanyat d'Imma Brull, us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana.